Radio Alcoy Onda Media Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
16 grados centígrados.
Hola, yo soy Laika, una gosa de 3 anys, y no puc evitar orinar en mobiliari urbà. Sé que no está bé, el meu amo m'ho diu constantment. Laika, ahí no, ahí no.
Però no puc evitar-ho. És veure una farola i l'he de pixar.
No sé què fer ja.
Necessite ajuda.
Així tens la solució. Entra en alcoiconviu.com i participa al Repte dels 21 dies. Supera la tentació. Campanya educativa de l'Ajuntament d'Alcoi.
Gran gala de Navidad en Benidorm Palace. El 25 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena. Gran gala de Navidad, amenizada por el espectáculo de Benidorm Palace, Alegrías y la actuación de la orquesta New Bamboo. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a la actuación, con entrada más consumición. La Navidad se celebra el 25 de diciembre en Benidorm Palace. Reservas en el 96 585 1660. Más información en nuestra página en Facebook.
Llega a Alcoy el nuevo método de hacer óptica. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de sol y gafas de vista al mejor precio del mercado. Somos fabricantes y mayoristas. No busques más. El futuro de la óptica ya ha llegado. Angels Vision. Ahora también en Alcoy. Estamos en calle Alzamora 24, junto al centro comercial. ¡Te esperamos!
Abriga la Navidad con el calor de Congo Moda. Descubre tu estilo con una gran variedad de jerseys de punto de señora y caballero, camisetas, vestidos de punto, vestidos de fiesta con transparencias y lentejuelas desde 11,99 euros, chaqueta y abrigo de pelo desde 24,99 euros, abrigo señora de paño desde 15 euros, jeans push-up de señora talla desde la 34 hasta la 50 por tan solo 19,99 euros. En Congo Moda, además de ofrecerte estos precios tan increíbles, en Navidad comprando dos jerseys, dos pantalones, dos chaquetas o dos jeans, te descontamos el 20% en la segunda unidad. Esta Navidad viste a la moda, regala moda y abriga el invierno en Congo Moda. Estamos en la Alameda 27 y Avenida Alicante 21, frente Bomberos. Recuerda, 20% de descuento en la segunda unidad.
Yo para 2018 me apunto al gym y me cambio el coche fijo.
¿Será 2019?
No, no, 2018.
Acaba bien el año. Aprovecha el último mes de 2018 para renovar tu vehículo con Opel. Te damos hasta 3.800 euros adicionales por tu coche usado al comprar tu nuevo Opel. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
GP Automoción, único concesionario Opel para Alcoy y comarca. GP Automoción. Estamos en Avenida Alicante 102, entrada Alcoy desde Cocentaina, junto a gasolinera.
En los 1485 kHz del dial, Radio Alcoy, Cadena Ser.
Nota necrológica.
Ha fallecido a los 62 años de edad don Francisco Belbert Pérez, más conocido como El Chino. El acto de despedida tendrá lugar este martes día 11 a las 11 horas en la sala multiusos del cementerio de Alcoy. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio de Alcoy, en la calle de San Vicente número 14.
Descanse en paz.
Tus regalos de Navidad te están esperando en Expert, más dulces que nunca. Elige un producto y llévate un lote de turrones gratis. Además, paga hasta en 24 meses sin intereses. TAE 0%. Expert. Expertos en tecnología. Expertos en ti.
Avança amb un millor servei. Conecta't allà on estigues. Desitja. Nosaltres financem els teus somnis. Protegeix allò que estimes. Entra, forma part del nostre projecte social. Més clar, més senzill. Caixa Ontinyent.
Hoy por hoy, Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, què tal? Salutacions. De nou, benvinguts a l'edició local de Hoy por Hoy, el temps que dediquem a les entrevistes i a conèixer en detall assumptes de l'actualitat. Avui tenim moltes coses que contar-los. Anem a presentar-los el llibre que demà es presenta de Gilberto Olcina. Estarà així en Hoy por Hoy Alcoy per a presentar-nos el seu darrer llibre, el tercer, i que parla sobre l'arquitectura industrial. D'història també anem a parlar amb Ricard Banyó, el nostre historiador de capçalera, és un dels habituals des dilluns, així a Ràdio Alcoi, i també el tindrem de nou a Hoy por Hoy Alcoi. I vinculat amb el passat, però també pensant en el futur de la indústria local. Anem a parlar també de seguida amb amb Maria José Domènech. Ella és tècnic de formació en AITEX, l'Institut Tecnològic del Tèxtil, que està desenvolupant cursos gratuïts per a la formació ocupacional i contínua dels treballadors. Ara de seguida anem amb el pronòstic del temps. També els avancem que en la segona hora tindrem a Fina amb les cartes del tarot. Tindrem també als oients en l'espai Suyas la ràdio a partir de les 2:45, així que ja poden enviar-nos la seva nota de veu al 655 99 57 95 o bé deixar-nos el missatge al nostre contestador 96 652 62 77 o participar en directe a partir de les 2:45, perquè tenim ara ja a Enrique Molto amb el pronòstic del temps. Enrique, bon dia.
Hola, bon dia a tots. Situació del temps una vegada més marcada per la estabilitat, amb temperatures segurament un poc més baixes que dies passats, però encara la veritat és que prou suaus. La situació segurament al principi d'esta setmana siga prou semblant, pot ser que pugin una miqueta les temperatures diurnes. En qualsevol cas, de cara a la segona part de la setmana, a partir de sobretot dijous, divendres, augmentarà la força del vent i també farà més fred.
La temperatura en el exterior de nostres estudis en Alcoi és de
16 graus centígrados.
Temperatures que han estat altes durant el cap de setmana, temperatures que també han acompanyat el mercat de Nadal, que s'ha clausurat amb molt bones xifres ahir diumenge, arrencava passat dijous, i també durant el mercat del Nadal que s'ha produït la venda de les entrades al campament reial. Este va ser un dels atractius del mercat del Nadal.
Papà Noel, que ningú ni se queda sin juguete.
Radio Alcoi, Cadena Ser.
Bon Nadal a tots.
I a este mercat del Nadal també va assistir Paco Agulló per a saber quines són aquestes entrades que necessita la venda per a visitar el proper campament reial.
Bueno, estem així en la Glorieta, en el mercat de Nadal, i tenim al nostre costat el president de l'Associació Cultural Samarita, David Ponsoda. Hola, David, què tal, com estàs?
Bon dia, Paco, molt bé.
Molt bé, a més, este any els Reis jo crec que estan tan contents que han dit, en un o sol no, anem a ampliar, anem a deixar que es vegin ja tot el que és la nostra instal·lació.
Sí, fa 15 dies ja vam posar en xarxes socials, em van baixar a Orient una expedició samarita, vam parlar en un mensajer dels Reis, van demanar, ja que enguany cau dissabte, que ens deixaran ensenyar més parts del campament, i pues, bueno, que tenen ahí muntat en el Batadillo de Molla, que hasta ara no s'ha pogut veure, ens deixaran veure-lo i esperem que siga del gust de tots.
Bueno, vosaltres, com sempre, no, teniu eixa vessant solidària, eixa vessant d'eixa treball altruista.
Sí, enguany es repartiran 15.000 euros, és una de les nostres, la base fonamental de totes les nostres activitats, és la solidaritat. Enguany repartiran 15.000 euros entre totes les entitats. La setmana que ve farem segurament ja un enviament d'una circular per a totes les associacions d'Alcoi, i que les que tinguin la vessant dels xiquets dins de la seva línia de treball, pues podran presentar-se les ajudes per entrar-nos un poquet en què volen gastar-se diners. Han decidit fer-ho així, no donar-ho a dues associacions o tres, per intentar ajudar al major número d'associacions que puguem.
Molt bé, perfecte. Jo crec que després de Fira Modernista, després de, bueno, quantes activitats feu, és que és tremendo.
Però la veritat és que sí, a més, després de l'estiu ens han juntat a la Fira Modernista, que van participar de valent, van fer ahir el local samarita com si fos una cafeteria del segle XIX.
I ese funeral.
Correcte, el funeral. Després han tingut els premis samarita i encara no havíem acabat els premis i ja estàvem en el campament. I la lliga de cotos, que també va començar fa 3 setmanes. La veritat és que, pues, bueno, tinc un gran equip de gent darrere de mi, perquè si no això no seria possible. i molta col·laboració. Avui estem en el local Samarita fent bolses de xutxes, que com tots seràs l'empresa Camelo del Coi mos ha donat 5.000 bolsetes pastiquers, però clar, ja que hem fer-les, i estem ahí pues, més de 40 o 50 samarites i voluntaris que han vingut a fer bolsetes.
La veritat, jo crec que a tots vos té que omplir, no?, per eixa resposta i per eixa, no sé, contentar tant a la gent.
Mos omple de satisfacció la resposta, però al contrari, mos carrega molta responsabilitat, no? El primer any sempre diem que tenim el campament muntat i no sabríem si muntaria algú, i allò es va desmadrar, no? I l'any passat, doncs, bueno, els últims i siguen a les 3 i 5 de la vesprada de veure el campament, intentem sempre que tot el món que munte en entrar el pugui veure, però, clar, per un moment que ja el matí és el que és. L'any passat vam començar antes de 9, encara que l'horari era les 9. I en guany també, si els Reis ho tenen tot preparat, començarem antes. 1.000 persones gaudisquen d'un matí inolvidable per als seus xiquets.
Sí, perquè a nivell internet, vamos, jo, tot el món estava dient-me que F5, F5...
Pues sí, la veritat, jo no ho havia provat mai, ¿vale? Tot hi ha que dir-ho. Però m'ho vas preparar molt ben preparat i tal, i jo vas poder fer dos compres en autobús. Alguna volta em va tirar també, però bueno, vaig intentar fugir dels horaris, que són els primers que s'omplin, vaig anar per els últims que tenen menys, no menys acceptació, no, que menys va la gent al principi, i vas poder fer dos compres. La tercera sí que ja em va dir que era impossible.
Ja estava ja saturat el servidor, pobret. Bueno, jo crec que ja per acabar, hi ha una persona que jo sé que ha estat ahí i ara el tenim un poc igual ahí, jo crec que un missatge, Jaume Santa Maria.
Clar que sí, Jaume ha estat ahí desempenyant la figura de portaveu de l'associació, i jo crec que al final el seu impuls no és que mos va professionalitzar, no? Però mos va fer que portar l'associació a un puesto no pensàvem mai que el tindríem. Per qüestions de salut s'ha hagut d'anar a viure a Alacant, amb una família meva, el meu cosí germà, d'ací una fort molt abraç, i la veritat és que el trobo molt a faltar perquè jo em recolzava molt en ell, i ara, pues, claro, pues, tot el que feia ell pues, ho tenim que fer nosaltres, i la veritat és que es nota molt la seva falta.
Molt bé, i l'última, eres de la Fila Cordó i la Fila Cordó té càrrec.
Correcte, sí, en moment tenim l'Alferes.
Estàs també per ahí, segur.
No, estic un poc, estic més desvinculat, perquè la veritat és que samarites en donen molta feina, però sí, no, ja el primer treball que l'organitzem, un parell d'events entre també samarites, que la majoria són cordoneros, encara que hi ha que dir, que ja la majoria ja no ho són, perquè...
Va començar allí, però...
Sí, vam a començar allí, som ara vora 120 o 125 socis, i el millor cordonero són 40-50, la de més, els de més no són. Des d'ací també la gent que vulgui vindre de voluntari al campament, ajudar-nos o vulgui fer-se samarita, ací trobarà una gran família i tens que s'ho passarà molt bé.
Perfecte, David, moltíssimes gràcies.
A vosaltres sempre.
Comienza tu día con una sonrisa. La Clínica Dental Javier Gisbert García te ofrece la posibilidad de cuidar tu salud bucodental para así conseguir una amplia sonrisa y sana a un precio justo y con las mayores facilidades de pago. Te ofrecemos una atención personalizada. Todos los tratamientos son realizados personalmente por el doctor Javier Gisbert. Odontología conservadora, implantes dentales. Implantes dentales con posibilidad de tener una carga inmediata, dentadura atornillada inmediatamente a los implantes al día siguiente de la cirugía, periodoncia, prótesis fija y removible, ortodoncia fija e invisible, Invisalign, ortopedia dental, blanqueamiento dental y rejuvenecimiento facial mediante plasma o ácido hialurónico. Pide presupuesto sin compromiso, te garantizamos el mejor precio y un amplio programa de financiación. Llámanos al teléfono 96 554 86 37. Estamos en Plaza Pintor Gisbert 2, Parterre, Alcoy. La primera visita es gratuita.
Y hoy con nosotros Gilberto Olcina, ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra, doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia desde 1986 y presidente del grupo de empresas Carbonell Inmobiliaria. Autor de dos libros sobre las antiguas industrias ubicadas en los ríos Molinar y Barcell. Y el motivo de su presencia aquí hoy es la presentación el próximo día 11 de diciembre de su nuevo libro. Esta vez sobre el origen y la historia de los edificios industriales y comerciales del casco histórico de Alcoy, que complementa los dos libros anteriores. Buenos días, señor Olcina.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, para empezar, ¿cómo saca usted tiempo para investigar y escribir sobre estos temas?
Bueno, muy sencillo. El día tiene 24 horas. Si restamos 8 horas para trabajar y 8 horas para dormir, nos quedan aún 8 horas. En 8 horas se puede hacer muchas cosas.
Bueno, pues visto así, efectivamente, ¿cuál es concretamente el contenido de este libro?
Este libro estudia las industrias que se ubicaron en el interior del casco histórico desde mediados del siglo XIX. Su historia, sus edificios, los edificios comerciales, etc. Desde el siglo XVIII las industrias se situaban en los cauces de los ríos porque necesitaban el agua de estos para mover las ruedas hidráulicas que hacían funcionar sus artefactos. Con la aparición de la máquina de vapor, a mediados del siglo XIX, las industrias se vieron liberadas de la servidumbre de ubicarse en el cauce de los ríos y se instalan en el casco urbano por razones prácticas, porque además una máquina de tracción de vapor, puede instalarse en cualquier sitio, dando origen a una industria urbana con características propias. Luego, con la aparición de la electricidad, este fenómeno se perpetuará, dando lugar a una coexistencia entre lo residencial y lo industrial que durará hasta finales del siglo XX. Lo que nos ha quedado del traslado de la industria a la ciudad son los edificios más emblemáticos de Alcoy, como la universidad y diversas casas de industriales de aquella época, y una cantidad enorme de historia, personajes, documentación y anécdotas.
Todo esto parece muy interesante. ¿Podría explicarnos de una manera simple qué era una máquina de vapor?
Lo intentaré, vamos a ver. Una máquina de vapor era una máquina que funcionaba como una olla a presión. Imaginemos que es una olla con un fuego que genera un vapor, pues algo así. Era algo parecido a la máquina de tren que tenemos en la avenida de Juan Gilalbert, solo que en vez de mover las ruedas de una locomotora, movía las máquinas de cualquier industria. El combustible era habitualmente el carbón, como en la máquina de tren, y no sé si habrá quedado del todo claro.
Bueno, a grandes rasgos se entiende, ¿no? Pero ¿podría concretarnos qué industrias y edificios se estudian en este nuevo libro?
Pues la lista es larga, pero puedo citar como más conocidas las fábricas de la calle de la Cordeta. Bueno, digo conocidas, pero en fin, la gente me imagino que conocerá toda la parte derecha de la calle de la Cordeta. Es un cúmulo de edificios industriales. Allí se albergaron en un principio fábricas de paños. Esa fábrica estaba movida inicialmente por vapor. Después fue fábrica de tejidos de seda, algo que tampoco se conoce. También fue fábrica de sombreros. Más tarde fábrica de papel de fumar, cuando lo compré Barchet. Imprenta industrial. Y hoy alberga la fila de labradores y alguna más. Se estudia también el edificio del bambú, Aitex, que es un edificio con mucha historia. Con anterioridad se conocía como la fábrica de Lenguerí, porque era de un señor de Enguera, y allí se ubicó la primera central eléctrica con varias dinamos que producían corriente continua. Se habla también de la fundación de Aceites Carbonell, que como se sabe fue fundado por un alcoyano. Se habla de Ferrandi, de Carbonell, de Rodes, de la Mistera, de la Casa del Pavo, de la Casa de Escaló. En resumen, los edificios más emblemáticos de Alcoy, de su origen y de la historia de estos edificios. Todo ello con más de 500 ilustraciones que incluyen planos, fotografías antiguas y modernas, la mayoría de ellas inéditas.
Bueno, tenemos ganas ya de conocer este libro, pero ¿dónde se presenta?
El libro se presenta en el Círculo Industrial con entrada libre el martes 11 de diciembre a las 7:45 de la tarde.
¿Y se podrán adquirir ejemplares ya ese mismo día?
Sí, sí. En la misma presentación se habilitará un puesto para que pueda adquirirlo el que lo desee.
Una pregunta. Nuestros oyentes se preguntarán qué hace un ingeniero gestor de empresas metido a historiador.
Esa es una buena pregunta. La gente que me conoce sabe cuál ha sido mi trayectoria profesional. Mi dedicación principal ha sido durante varias décadas la ingeniería civil y la arquitectura industrial. Accidentalmente, en un momento dado, me vi inmerso en el sector inmobiliario y sigo en activo en todas esas áreas. No soy historiador, soy un estudioso de la historia, que es algo muy diferente. Mi pasión por aprender y por la ciencia me ha llevado a publicar varios libros que resumen lo más interesante de lo que voy aprendiendo, con la esperanza de que mis lectores lo disfruten, al menos tanto como yo, mientras lo escribo.
Y podríamos añadir también la de periodista. Bueno, quisiera añadir algo más.
Sí, en primer lugar, agradecer la gentileza que han tenido en invitarme. Y en segundo lugar, decir que este libro es un estudio exhaustivo y riguroso que no contiene ni un gramo de nostalgia. Las personas que ya han cumplido los 50 encontrarán en él muchas cosas que ellos han conocido y ya no existen, sin nostalgia. Y los jóvenes podrán conocer a algunos de los hombres que convirtieron nuestra villa en una ciudad próspera y tomar conciencia de que si nuestros predecesores lo lograron, ellos también pueden volverlo a hacer, si verdaderamente se lo proponen.
Pues agradecemos a Gilberto Olcina, ingeniero superior industrial, además doctor ingeniero y autor de varios libros, su presencia aquí en Radio Alcoy con motivo de la presentación de este último sobre origen y desarrollo de la industria urbana de Alcoy. Nos lo anotamos en la agenda este martes 11 de diciembre a partir de las 8 menos cuarto de la tarde en el Círculo Industrial. Muchísimas gracias, Gilberto Olcina.
Gracias a vosotros.
Notas necrológicas.
Ha fallecido a los 81 años de edad doña Amparo Castelló Ferre. Los oficios de misa de corpore in sepulto tendrán lugar este martes día 11 a las 10 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio de Alcoy en la calle de San Vicente número 14. Ha fallecido a los 89 años de edad doña Teresa Maiques Cloquell. Los oficios de misa de corpore in sepulto tendrán lugar este martes día 11 a las 11 y media en la parroquia de San Mauro y San Francisco. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del tanatorio de Alcoy en la calle de San Vicente número 14.
Descansen en paz.
Té costeres i ponts. Música de teles.
Ricard Baño, benvingut a Ràdio Alcoi una vegada més per a parlar-nos de qüestions que ens interessen, del nostre patrimoni, de les nostres històries.
Espera, bon dia, Lucía. Espera que sí, que interessen a algú, perquè per això fem este programa. Hi ha una gran temàtica de la que podíem estar parlant anys i anys, i és allò que fem, perquè portem parlant-ne anys i anys. Però avui anem a parlar d'un tema concret que alguna volta l'hem tocat, sinó un poc de raspalló, com diem en el coi, que és la temàtica del nom d'alguns dels nostres carrers. Darrerament ha estat d'actualitat el fet de que dedicaren l'Alameda al cantant Camilo VI. Però hi ha una sèrie de casuística en molts dels noms dels nostres carrers. Lucía, tu saps que abans del franquisme Santa Rosa s'anomenava Avinguda Emilio Castelar?
Pues no ho sabia.
Pues és el nom que duia eixe principal carrer d'este barri que aleshores s'haguera anomenat barri d'Emilio Castelar. La plaça principal de València també du el nom d'aquest polític republicà, Emilio Castelar. Clar, cau la República, puja el franquisme i evidentment se li canvia el nom. Emilio Castelar, que havia mort ja feia molts anys, no era una persona grata per a les noves autoritats. I aleshores li van posar el nom de l'església que anava prevista en ese barri i que estava dedicada a Santa Isabel de Lima, més coneguda per Santa Rosa de Lima, i d'ahí eixe nom, l'Avinguda Santa Rosa i el barri de Santa Rosa, però en un principi estava previst que eixa fora l'avinguda principal d'eixa nou eixample del Coll, que és Santa Rosa. Per exemple, un altre carrer molt important que també té la seva història i en certa manera hem parlat alguna volta d'ell és el carrer Sant Nicolau. Per què s'anomena carrer Sant Nicolau? Perquè aquest sant és Sant Nicolau de Tolentí, és un sant molt lligat a l'ordre dels Agustins. Tots sabem que el lloc que ocupa l'Ajuntament i edificis sí. colindants era el convent.
L'antic convent.
Efectivament, l'antic convent i el claustre és...
Encara el tenim.
La plaça de dins. Aleshores, al igual que Sant Llorenç, també és perquè una de les capelles més importants d'eixe convent, d'eixa església dedicada a Sant Agustí, estava dedicada a Sant Llorenç, que és un dels sants, diguem-ne, més famosos que existís. Recordem sent de Sant Llorenç de l'Escorial i totes aquestes històries. El carrer Sant Nicolau és un carrer que té molta història, sembla que no. Durant els anys 20, el carrer Sant Nicolau s'anomenava Presidente Wilson, perquè gràcies a l'ajuda dels Estats Units es va guanyar la Primera Guerra Mundial i la figura estel·lar, el crac d'aquella època, era el president dels Estats Units, Woodrow Wilson. I aleshores els liberals van voler canviar el nom del carrer Sant Nicolau perquè els liberals tenien alguna goteta o molta goteta d'anticlericalisme, i allò que fora suprimir un carrer que duguera el nom d'un sant els pegava bé. Clar, l'esquerra, que no tenia gotetes d'anticlericalisme, sinó que tenia rius d'anticlericalisme, per la mateixa raó van recolzar que aquest carrer, que sap des del segle XVI que es traça, sempre s'havia anomenat Sant Nicolau, però clar, duia un nom d'un sant, i aleshores no era molt aconsellable per a l'esquerra. Durant la dictadura de Primo de Rivera, en 1923-1930, torna el carrer Sant Nicolau a anomenar-se d'esta manera, i durant la República canvien el nom del carrer de nou, però ja no serà Presidente Wilson, sinó que s'anomenarà Fermín Galán. Fermín Galán va ser un dels militars que en 1930 es van alçar contra la monarquia i van ser afusellats, i quan mesos després puja la República, Fermín Galán era un dels sants, era un dels màrtirs, sants entre cometes, evidentment, d'eixe nou règim, i aleshores els carrers principals sempre se li posaven el nom a aquestes figures, i aquesta figura, torna a dir, era Fermín Galán. Després tenim la glorieta municipal, tornarem a parlar de Sant Nicolau després, tenim la glorieta municipal, que Lucía és el primer parc, la primera zona verda urbana que té el Coll, perquè la primera zona urbana és el passeig de Cervantes, que es va construir cap a 1820 i no sé quants, quan el Coll s'acabava ahir. Per tant, no era una zona verda urbana, sinó era un parc extraurbà. I va ser dedicat, per a mi, el millor escriptor que ha hagut mai en totes les llengües, com és Miguel de Cervantes. Però la glorieta, que és un poc posterior, una trentena d'anys posterior, sí que és una zona urbana, una zona verda urbana. I la glorieta era, com ja he dit moltes voltes, eren els jardins, les hortes del convent de Sant Francesc, que estava on està l'àgora, l'actual església també de Sant Francesc, que durant la desamortització de 1836 va ser adquirida, aquests jardins van ser adquirits per l'Ajuntament del Coll i van alçar un parc, que és l'actual parc de la Loreta, perquè si no haguera sigut per Mendizábal i la seva desamortització, digués el concurs d'Olleta en la gran fet, perquè hem de tenir en compte que no tots els alcoians, ni molt menys, són festers. No tots els alcoians, ni molt menys, viuen amb la mateixa passió que alguns altres, entre ells jo, les nostres festes de Mosos Cristians. I entre la gent que no viu d'una manera directa les nostres festes de Mosos Cristians estan els patos de la Glorieta, perquè poca gràcia es fa que es celebre allí tots els anys el mitjan. Era Glorieta, no tenia nom, Glorieta.
Nom bé.
La paraula Glorieta significa una zona ampla de parterres, una zona ampla de jardins, una zona ampla de fonts. Això és la paraula Glorieta, i d'ahí la Glorieta municipal. Després, també al mateix temps que li canvien el nom al carrer Sant Nicolau, a la Glorieta li posen Parque de los Aliados, en record als Estats Units, Canadà, que havien, torne a dir, provocat la derrota dels alemans, la derrota dels austriacs durant la Primera Guerra Mundial. Primo de Rivera canvia el nom a Glorieta Municipal, el franquisme li canvia també el nom i aleshores passa a dir-se Primo de Rivera, Glorieta Primo de Rivera, i fins i tot hi havia a l'entrada principal una estàtua, un bust de Pere Sejo, si no m'enganyen, sí, de Pere Sejo, del dictador Primo de Rivera. Després ve la democràcia, lleven el bust del dictador, lògicament, i li canvien el nom a Glorieta Municipal, que és el nom que sempre ha tingut. I tu fixa't, Lucía, que entre la Font Redona i els pilonets del carrer Sant Mateu, el carrer fa una revolta, el principi del carrer, el camí, fa una revolta. Durant molt de temps, Lucía, eixe trosset s'anomenava carrer de la Corbella, perquè tenia aquesta forma de mitja circunferència, però que després ja s'anomenarà el camí, perquè era el camí cap a Alacant, era el nom popular que tenia eixe tros de carrer, que encara no estaven les cases com estan ara, només en el primer tros, el tram de la Corbella. Quan acaba la guerra civil, el camí passa a anomenar-se General Mola, que és un dels militars feixistes que es van alçar contra el govern legal de la República, però la gent continuava dient el camí, i després, quan per fi, després de quasi 40 anys, cau el feixisme, aleshores l'Ajuntament Democràtic, l'Ajuntament elegit directament pels ciutadans, serà més bo, serà més dolent, serà millor, serà pitjor, però és l'Ajuntament que vam triar els alcoians, va fer un canvi de noms, de carrers, i el nom va ser el que té actual, que era el popular, el camí, perquè és una errada canviar els noms populars, perquè sempre tindran aquesta denominació, la popular. Durant la dictadura de Franco, qui dia veritat, José Antonio? Tots diem l'Alameda, veritat, i continuarà sent l'Alameda, malgrat li hagin posat ara lo de Camilo VI, que per supost és un grandíssim cantant. Vale, en ma casa el meu germà i la meva dona, són fans de Camilo, però no era, l'Alameda no era la via més, per a mi, millor per a posar-li el seu nom, perquè continuarà dient-se sempre l'Alameda, a no ser que li hagueren posat el meu nom, i aleshores sí que jo haguera estat d'acord. És que això és el problema, que a hores d'ara ni Ricard Bagnó té un carrer en Alcoi, ni Fleming en té tampoc, i mira que Fleming ha fet moltes coses per la humanitat, sí. Jo també. Recordeu-se que Alexander Fleming és el descobridor de la penicilina. Muro, per exemple, la població veïna de Muro, Alexander Fleming sí que té un carrer. La de Vides, que s'han salvat, la de vides que estan salvant-se gràcies a que Pasteur va descobrir la microbiologia i Fleming va descobrir els antibiòtics, la penicilina, i aleshores en el coi no té un reconeixement. I finalment podíem estar parlant dies i dies, però a tu t'agafaria un infart perquè tens més programació. És el carrer Casablanca, que sempre s'ha anomenat Casablanca, també no està, la veritat és que no està molt clar aquesta denominació, i carrer Casablanca sempre ha sigut el carrer Casablanca, però en la República, durant la dictadura, la dictadura de Franco, va passar a ser General Sanjurjo. Ningú dia General Sanjurjo, sinó tots popular diem el carrer Casablanca. Hi ha una anècdota que me la contava i acaba Joan Valls, que quan els americans van desembarcar en Casablanca, d'ahir la pel·lícula esta de Humphrey Bogart, la veïna de la mare de Joan Valls i deia: Tereret, sí, senyor Teresa, que ja estan ahí, que acaba de dir la ràdio que els americans ja estan en el carrer Casablanca. La dona, pobreta, inculta, analfabeta, va confondre la població marroquí de Casablanca, on van desembarcar els americans, amb el carrer Casablanca. Les ganes que tenien de que el franquisme se n'anara a fer guitges feia... provocava aquestes equivocacions.
Molt bé. Ricard, moltíssimes gràcies.
T'ha fet gràcia.
Fins la propera.
Adeu, bon dia a tots.
Té costeres i ponts, música de teles.
El Instituto Tecnológico del Textil, AITEX, organiza tanto cursos de formación ocupacional como formación continua. María José Domènech es técnico de formación en AITEX. Agradecemos que nos ayude para comprender y también para presentarnos estas iniciativas. Gracias, María José.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste? Porque hay dos tipos de cursos. Hoy mismo arrancan los de formación ocupacional. También va a haber de formación continua. Vamos a conocer los requisitos y las fechas para la inscripción. Pero bueno, esta formación ocupacional que hoy arranca, ¿a quién está dirigida? Y bueno, si todavía queda alguna plaza para poder asistir.
Sí, hola. Mira, como bien has dicho, hoy empezamos dos cursos de formación ocupacional. Son dos certificados de profesionalidad, uno de nivel 2 y otro de nivel 3, ¿vale? El de diseño técnico de estampación textil es un curso que va dirigido tanto uno como otro, van dirigidos a desempleados, gente que está desempleada. Es un curso que tiene un enfoque más de diseño, ya que se ven muchos programas de diseño de estampación textil, y también pues un poco la parte técnica también de lo que es la estampación textil y los procesos actuales de la estampación. El curso de tejeduría de calada es un curso que también tiene dos vertientes. Una es la parte de diseño de tejidos jacquard. Es una parte que está muy en auge, puesto que necesitamos a diseñadores textiles. Y otra parte, en este curso pues intentamos formar a gente que esté delante de un telar, ¿vale? En este curso todavía hay plazas, por lo cual si hay alguna persona que está interesada puede venir corriendo a ITEX, que le podemos informar sobre este curso.
Estamos fuera de plazo, pero bueno, todavía se admitirían a alumnos, ¿no? Pero vamos con los cursos de formación continua. Para eso hay más tiempo. ¿Y cuáles van a ser? María José.
Vale. Tenemos dos cursos de formación continua. Uno es de patronaje industrial, que empezamos el día 19, y otro es de operaciones de reparación de prendas de vestir para prendas de hogar, y empieza el día 20, ¿vale? Tanto estos dos cursos van dirigidos a trabajadores en activo, autónomos y algún desempleado, ¿vale? Hay tiempo, se pueden pasar por AITEX, donde les podemos informar y se pueden inscribir.
¿Requisitos para estos cursos?
Como son formación continua, son para gente que está trabajando o son autónomos, aunque puede entrar algún desempleado.
¿Y qué es lo que se ofrece en estos cursos? ¿Quiénes son los formadores y lo que al final van a obtener quienes asistan?
Vale, el curso de patronaje industrial es un curso que lo vamos a enfocar un poco a lo que es el patronaje industrial infantil, ya que en estos momentos tenemos por aquí, por la zona, tanto en Onteniente como en Alcoy, tenemos varias industrias de confección infantil y nos están demandando gente especialista en patronaje. Por otro lado, tenemos un curso, y el de operaciones de reparación de prendas de vestir es un curso que nos da un conocimiento de técnicas de confección, técnicas que se están perdiendo, ¿vale? Para reparación y customización de prendas, tanto de vestir como de hogar.
Bueno, vamos con el tiempo que van a durar estos cursos, horas lectivas, etcétera.
Vale. Son cursos cortos, ya que al ser dirigidos a trabajadores en activo no disponen de mucho tiempo, ¿vale? Entonces son cursos, uno tiene una duración de 40 horas y otro de 30. A medida de, a partir de enero, vamos a programar una serie de cursos de formación continua para trabajadores en activo y autónomos.
Bueno, pues es una oportunidad que ofrece el Instituto Tecnológico del Textil para continuar formándose, estos cursos de formación continua. Imagino que toda la información está en la página web de AITEX, ¿no?
Sí, así es, ¿eh? Nosotros a medida que vamos programando los cursos vamos colgándolos en la página de web de AITEX y en el portal de empleo, así como en redes sociales.
Pues es una oportunidad. María José Domènech, técnico de formación de AITEX, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Llegan las noticias.